En guàrdia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En guàrdia, amb Enric Calpena.
La història de Catalunya és plena de moments violents i molt sovint els seus enfrontaments bèl·lics han estat centrats en els setges a diferents ciutats. Barcelona, València, Girona, Lleida, Ciutat de Mallorca, Càller, Nàpols... Menys habituals són les batalles decisives a camp obert, a causa tot sovint de la baixa densitat demogràfica del nostre país. Tot i això, una de les batalles més decisives de la nostra història es va desenvolupar a terres que ara són de França, a Muret, el 1213. Pere I, o Pere el Catòlic, va ser tot un personatge. Pare de Jaume I el Conqueridor, era un cavaller medieval absolutament típic. Generós, amant de la guerra, eixelebrat, bevedor i, com deia el seu fill, femeller. Era un rei guerrer, molt conegut arreu d'Europa per les seves virtuts feudals. Havia participat amb èxit i valentia en una batalla que va tenir fama universal, la de les Naves de Tolosa, on una coalició de regnes cristians havia derrotat els almohades. Només un any després d'aquella batalla arribaria el desastre de Muret. De fet, aquestes dues batalles seran molt significatives en relació a l'expansió de la corona d'Aragó. Els enemics del sud, els musulmans, seran en general derrotats, mentre que els del nord, els francesos, seran els victoriosos en la majoria de les ocasions. La batalla de Muret serà un punt clau en la història de Catalunya. La aclaparadora derrota, inesperada en moltíssims sentits, posarà un sostre a la corona i obligarà a buscar l'expansió cap al sud i cap a la mar. La derrota serà especialment amarga perquè la batalla es perdrà en gran part pel poc seny demostrat pel rei, que es presentarà al combat borratxo, sense haver dormit prou i havent passat una nit de festa. La seva valentia, en aquest cas, serà irresponsable i, de fet, li costarà la pròpia vida.
En guàrdia. Amb Enric Calpena. A Catalunya Ràdio.
I com sempre aquí en guàrdia, el professor particular d'història d'aquest programa, l'Oriol Junqueras, benvingut.
Gràcies.
Com està Catalunya en aquella època? Ja no es pot parlar de Catalunya només, s'ha de parlar de la corona d'Aragó, per tant.
Sí, l'avi del rei Pere, Ramon Berenguer IV, havia aconseguit la unió dinàstica, la unió matrimonial amb el regne d'Aragó, al mateix temps havia conquerit les ciutats de Tortosa i de Lleida, per tant Catalunya havia arribat més enllà de l'Ebre. A més, el pare del rei Pere, el rei Alfons, doncs havia consolidat molt la presència catalana occitània, una presència que venia d'abans, que venia de lluny, però que Alfons el Trobador, el rei Alfons el Trobador, havia consolidat significativament. Per exemple, ell tenia o exercia amb el títol de marquès de Provença, però i que a més de comte de Barcelona, rei d'Aragó, i a més havia col·locat diverses de les homes de confiança en molts territoris d'Occitània, i per tant havia creat una mena d'imperi dels Pirineus. La historiografia a vegades l'anomena l'emperador dels Pirineus, és a dir, una mena d'imperi que evidentment no tenia aquest títol, però que tenia com a columna dorsal els Pirineus i que s'extenia des de l'Ebre fins als Alps. Llavors, Catalunya, per tant, exercia una certa funció en aquells moments de gran potència europea. Era un espai polític, econòmic i militar.
En aquests moments estem parlant finals del segle XII, principis del XIII.
Correcte, correcte, absolutament correcte. Sí, sí, el rei Alfons mora justament quan s'està acabant el segle, el 1296, em sembla.
1196.
1196, perfecte. I el rei Pere, doncs, és aquell moment, doncs, hereda, és l'hereu d'aquest territori, d'aquest espai polític, i per tant, insisteixo, un espai polític molt important a l'Europa del moment.
També tenim amb nosaltres avui el director del Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona, el professor Antoni Riera. Benvingut a l'Enguàrdia.
Gràcies.
Com era aquest Pere I el Catòlic? Perquè, esclar, les descripcions que ens donen d'ell donen un personatge simpàtic, però, en fi, eixelebrat.
Sí, realment jutjar com són les persones que han viscut una època conflictiva com la de Pere el Catòlic és una mica complicat, perquè les descripcions que tenim no són precisament dels seus partidaris. De totes maneres, és indubtable que era un home molt peculiar. Per començar, el seu matrimoni ja és un matrimoni estrany, es casa amb Maria de Montpeller. Maria de Montpeller és un bon partit, porta en la, com a dot una ciutat-estat molt rica en aquell moment, i permet consolidar encara més aquesta espècie d'entrellat de relacions que hi havia al nord del Pirineus. Però les relacions entre els dos, entre el marit i la muller, segons diu Jaume I la seva crònica, no eren unes relacions que se podien esperar entre un matrimoni ben avingut. I el mateix naixement de Jaume I, si és que se va produir, com el descriu ell, és bastant complicat, perquè el seu pare creia que estava, de fet, geient amb un amant i no amb la seva dona.
O sigui, suposo que a les fosques, no? No la coneixia, la dona, no l'arribava...
Sí, sí, que la coneixia tant. El que passa que va concertar una cita amb un amant i la dona va suplir l'amant i al mateix temps no va permetre que s'encenguessin les llums al dormitori. I d'aquesta única vegada que teòricament dormiren junts, van tenir la sort de que va néixer Jaume I, perquè quan ho va saber l'endemà el que havia passat, no va estar gaire conforme.
Ja, o sigui, no, en Pere no era precisament un home així molt fidel. Ja ho
ara, el problema és que això només ho sabem per la crònica de Jaume I.
Ja, amb la qual cosa és possible...
És possible que... El reinat és un reinat complicat, molt complicat, i la mateixa política de Pere el Catòlic tampoc no és fàcil d'entendre. Per un cantó, ell estreny les relacions amb la Santa Seu, pren una iniciativa molt perillosa, declara per protegir precisament els estats del nord del Pirineus de la pressió franca, les col·loca sota la Santa Seu i se declara feudatari de la Santa Seu, en la qual la sobirania de la corona d'Aragó passa del rei en el papa, cosa que és discutible que ho pogués fer el rei, i al mateix temps aquesta sobirania se representa d'una manera material perquè sabés ben bé que hi ha hagut transferència de sobirania a través d'un impost que la corona d'Aragó haurà de pagar puntualment a la Santa Seu. Això a Catalunya no va sentar realment bé. Ell ho justifica perquè creia que col·locant Occitània com a territori de l'Iglesia seria crear una barrera davant la penetració francesa i dels cravats, en la qual se podria preservar, encara que sigui a nivell de feudatari, un territori que el veia amenaçats. Això ja és discutible, bastant discutible. La mateixa intervenció a la península Ibèrica també té alt i baixos. És una política, al marge del seu caràcter personal, la seva política segueix plantejant greus problemes per entendre-se com a sistema, com una política coherent, per dir-ho d'alguna manera.
Entre altres coses perquè ell participa en una de les batalles més famoses de la història medieval, que és la batalla de les Naves de Tolosa.
Sí.
I el que ens ha arribat amb els anys, i suposo anys d'ensenyament una mica deformat, era el gran protagonisme d'Alfons X el Savi, el rei de Castella, i fins i tot el rei Ramir de Navarra, amb les cadenes famoses que formen part del seu escut, però de la participació de Pere el Catòlic i els catalans, poc. Hi havia molts catalans a la batalla de Naves de Tolosa.
Sí, sí. El problema també ve donat per les pròpies fonts, és a dir, s'ha reconstruït la batalla essencialment a partir de les fonts castellanes que varen magnificar la presència dels castellans.
Com és normal,
com és també, normal. Inclús dels francesos que vengueren, perquè també és com una cravada. De fet, és una cravada. I els navarresos, pel seu cantó, també procuraran salvar la seva participació. I no hi va especial interès en marcar la presència dels catalans. La presència va ser important. I inclús en la direcció de la batalla va ser bastant considerable. És a dir, no va ser una empresa feta, mig feta. És a dir, va participar la corona catalana aragonesa amb el rei al front, amb uns contingents bastant considerables, i la seva aportació, és difícil saber si va ser decisiva, però sí que no va ser una cosa merament marginal en aquest aspecte. Però, com que això és una batalla que se va fer molt lluny de les fronteres, que els beneficis d'aquesta batalla només indirectament repercutiren damunt la corona d'Aragó, perquè la gran beneficiada va ser Castella, que va començar la reconquesta de la vall del Guadalquivir, van obrir un cap de pont en la capçalera del Guadalquivir. La historiografia catalana no ha reivindicat massa aquest protagonisme, ni siquiera la nostra història l'ha reivindicat, perquè ho veu com una empresa una mica exòtica, feta molt lluny, sense que se'n poguessin rentabilitzar massa els efectes. Jo crec que això és una visió una mica curta de vista, perquè debilitar els almohats també repercutia a favor de Catalunya, que tenia les fronteres a l'Ebre i facilitava la penetració en el Baix Aragó, és a dir, la conquesta del Rincón de Ademuz, totes aquestes terres de la Quetzalera, del Guadalaviar, i, evidentment, ja se preparava la conquesta de València, de les terres de Castelló.
O sigui, de fet, en part gràcies a aquesta participació catalana a les Naves de Tolosa, el fill d'en Pere aconseguiria uns 30 anys després, aproximadament, baixar fins a València.
Sense cap dubte. És a dir, debilitar, en aquest cas concret, debilitar el califat almohad, també beneficiava la corona d'Aragó, encara que no mai en la magnitud que va beneficiar Castella.
De fet, una de les coses que es diu de la derrota de Moret, derrota que passarà l'any següent, és deguda en gran part perquè el gran estratega, el gran general, diríem ara, d'en Pere, mor a la batalla de les Naves de Tolosa, Bernat de Creixell.
Sí, realment és una figura que decisiva i que ningú sap que hagués pogut succeir si ell hagués assessorat i hagués planejat la batalla de Moret. La batalla ha estat, concretament la batalla de Moret ha estat revisada recentment, amb bastant de detall, i el punt de partença, les forces que entraren en batalla eren molt favorables a Catalunya i a Tolosa, és a dir, els crevats estaven en minoria. L'armament era pràcticament idèntic i la tècnica també era idèntica, l'estratègia era la mateixa. Per tant, el resultat és imputable en gran part, no a un desequilibri de forces ni a un desequilibri d'armament, sinó a una estratègia equivocada. Si haguessin tingut un gran estratègia, probablement la batalla ja s'ha acabat amb un triomf, com tothom esperava, començant pels propis catalans.
Ja. Després en parlarem en detall de la batalla de Moret, però parlem ara del que va provocar la batalla, perquè les batalles, com sabem, no és perquè dos exèrcits passegen i es troben un davant de l'altre de sobte. Tot això es relaciona amb un tema molt popular, que és el catarisme, molt popular, i de vegades amb exageracions molt, molt grosses. Què era el catarisme, o per què provocava tan mal de cap a la Santa Seu el catarisme?
Era una actitud religiosa que sorgeix a Occitània, en un moment on a Occitània hi ha els trobadors que canten a l'amor i que fan poesia d'amor i que esdevenen un referent intel·lectual i literari per tota Europa, i al mateix temps és aquest mateix país que té aquesta vocació, diguem-ne, del cant de l'amor, és un país que genera una concepció cristiana molt dura, molt dels homes purs.
No és contradictori, això?
Fins a un cert punt té un cert element de contradicció. Potser també és habitual que quan alguns models morals estan en crisi, doncs hi hagi una reivindicació de la puresa religiosa. En tot cas, a Occitània apareixen aquests càters, que vol dir homes purs, no? de puresa, i que intenten reivindicar un cristianisme primitiu, amb tot això, amb tot el que això vol dir, diguem-ne, de crítica davant de l'actitud de l'Església, de buscar una alternativa religiosa. Evidentment, això és molt mal rebut. No és l'única vegada en la història medieval que això passa, passarà molt sovint que naixeran moviments que diran que el que cal és assegurar la puresa de la religió en contra del paper de la corrupció eclesiàstica.
Sant Francesc d'Assís
va estar a punt de ser pelat com un heretge, també, i va anar, no ho va tindre gens fàcil, però com ell, molta altra gent. Llavors, l'Església rep molt malament això que està passant a Occitània, i aquí es combinen dos factors que a la llarga seran terribles per Occitània i, diguem-ne, també pels interessos de la Casa Comtal de Barcelona, que és, per una banda, l'Església, que vol liquidar aquesta heretgia càtara, aquesta heretgia albigesa, i per l'altra banda...
Albigesa del vi,
de la ciutat del vi. I per una altra banda, el desig francès de posar el peu, de posar les mans dintre de les riqueses d'Occitània. Occitània era un país... És un territori molt ric a nivell agrícola, és un país privilegiat, amb bones terres, planures, rius, un clima excel·lent. Si qualsevol que hagi sortit de Catalunya en direcció al nord i hagi passat per les autovies de l'actual estat francès o per les autopistes de l'actual estat francès, doncs pot veure que és una terra riquíssima i fèrtil i que, per tant, en un moment en què l'economia vivia fonamentalment de l'agricultura, etcètera, etcètera, doncs això donava unes rendes extraordinàries. A més, ciutats posades a la costa del Mediterrani, però ben comunicades amb el centre d'Europa, a través de la vall del Roine, etcètera, etcètera. Per tant, és un país molt ric. I llavors els francesos tenen molt interès en posar-hi les mans. I al mateix temps, el papat doncs, té interès en controlar aquesta heretgia. I al mateix temps, el papat sovint té uns lligams molt estrets amb França. Tot plegat generarà una gran aliança entre França i el papat, fonamentalment, que acabarà amb una creuada en contra dels albigesos i que per davant, a més, s'emportaran el rei dels catalans, diguem.
Doctor Riera, i com es produeix una croada? Perquè, esclar, una croada no és una cosa...
De cada dia.
Sí, m'imagino, no ho sé, no devia ser tan habitual, encara que n'hem veure-hi moltíssimes i moltíssimes fallides, a més.
Sí, sí. Realment, la creuada ve arran, com a concepte, ve arran de la recuperació de Terra Santa. Per tant, és una mobilització general de la cristiandat, independentment de les nacions, per assolir un objectiu que sigui interessant per tota la mateixa cristiandat. O sigui, la recuperació de Terra Santa, la recuperació del Sant Sepulcre, varen justificar les primeres cravades. No hi ha que oblidar que el primer que va predicar la cravada és una persona que jugarà un paper decisiu també en aquesta cravada concret, és Bernat de Claraval. Bernat de Claraval predica a Clermont la primera cravada. Des d'aquest moment, el moviment recorrerà Europa de punta a punta i se considerarà que no és necessari només lluitar en contra dels enemics musulmans del proper Orient, se pot lluitar en contra d'altres enemics musulmans més propers. I, per exemple, les grans batalles de la Reconquesta Espanyola, de la dita Reconquesta Espanyola, moltes d'elles seran considerades cravades. Inclús la primera que tenim notícia és la Conquesta de Fraga, que també és declarada cravada. En què consistia la cravada? Pues la cravada era molt important per dos fets. Primer de tot, perquè el que emprenia l'operació demanava a la Santa Seu que transferís a l'operació totes les fiscalitats pontifices que recaptaven dintre dels regnes, en la qual, durant uns anys, la Santa Seu renunciava al delme, a les primícies, i consignava aquestes rendes a la finançació de l'empresa. D'aquí que els reis tenien un gran interès en que el papa declarés cravada, perquè automàticament, a més de les finances reals i municipals, tenien les finances eclesiàstiques, que eren bastant substancioses.
Amb l'euro entopat, diguéssim.
Amb l'euro entopat.
Amb els diners
i, per altra part, en aquella època, que encara la gent era una gent molt, molt creyenta, sincerament creyenta, la cravada també implicava una sèrie d'avantatges espirituals, perquè la gent que moria a la cravada, evidentment, ingressava en el paradís. Per tant, tothom sortia guanyant. Els que venien i tornaven venien amb el botí, i els que morien, una mica com a elegiat musulmana, també eren perdonats els seus pecats i ingressaven com a herois en el paradís.
La croada contra els albigesos ja feia un temps que s'arrossegava. L'empar de l'Església havia afavorit que en un temps en què la religió explicava tot, la lluita hagués estat especialment cruel. Fins i tot el trencament de pactes i promeses es va considerar normal, perquè no es podia fer pactes vàlids amb aquells que havien abjurat de la veritable fe. La ciutat de Béziers, el 1209, va ser una de les víctimes d'aquesta política.
Al matí del 22 de juliol, dia de Santa Magdalena, de 1209, l'os dels croats arribà davant Béziers. Mentre on parava les tendes i els pavellons, el legat envià el bisbe de la vila, Renaud de Montpeiros, perquè convencés els assetjats que no els presentessin resistència.
Escolteu! Escolteu tots els que catòlics ciutadans de la nostra vila sou! Aquest és l'ultimàtum que els legats croats ofereixen. Lliurats hauran de ser els 222 burgesos heretges consignats en la llista que duc entre mans. Si no podeu lliurar-los, haureu de sortir de Béziers i abandonar els heretges per no sucumbir igual com ells.
Els termes de l'amenaça eren clars. Els croats estaven disposats a imposar el terror des del principi de la campanya. Però unànimes, els principals burgesos de la vila respongueren que preferien defensar-se a acceptar aquelles proposicions pèrfides. La gent de Béziers sortiren de la protecció de llurs muralles i vingueren a burlar-se dels croats, tot disparant-los fletxes. Estranyats de primer per aquesta trifulga, els cavallers i els seus homes comprengueren aviat que l'afer era seriós. S'armaren corrents i es precipitaren cap a les portes, però els burgesos les defensaven i ja havien posat guarnició als baluars. Calgué donar l'assalt. Els assetjats resistiren diverses hores, però els croats travessaren el fossat, escalaren les muralles i tot l'estol s'escampà pels barris de la vila. Amb furor, colpiren i degollaren tot el que trobaven. El pànic s'apoderà llavors de tothom. Homes i dones arrossegant les criatures fugiren xisclant i es refugiaren dins les esglésies, on els canonges procuraven fer respectar el dret d'asil. Les campanes tocaven a la rematada per reclamar respecte pels llocs sagrats. però res no pogué protegir-los de la mort. Ni creus, ni altar, ni crucifix. Només a l'església de la Magdalena hom matà fins a 7.000 d'aquella gent de Béziers. Les cròniques parlen de 15.000 morts, de 40.000 habitants que es comptaven en aquell temps. I després del carnatge que s'emportà homes, dones i infants, vingué l'incendi. Béziers, cremant per tots quatre costats, fou una torxa que anuncià a totes les viles del Llenguadoc la sort que els esperava si es resistien als croats.
En guàrdia. Catalunya
Ràdio. Quines matances, no? Això de Béziers. La Béziers és molt famosa, però suposo que en devien haver-hi moltes altres similars, potser no tan nombroses amb gent morta, però tota la croada devia ser així, no? M'imagino.
Sí, realment era una operació cruel. La de Béziers, la sort que ha tingut és que tenim una descripció molt detallada.
I... Una sort relativa, és
cosa. Una sort relativa, evidentment, sí. D'altres batalles se deien donar tan fortes com aquesta. Hi ha un cronista que atribueix en el legat pontifici, Arnau de Morí, una frase terrible. Li atribueix un cronista del bando dels crevats. Se li pregunta al legat pontifici: senyor, dintre de la ciutat hi ha simultàniament heretges i gent que no és heretge. Com podem? Han d'atacar directament? Què feim? I diu: vostès ataquin a tothom i les matin, que Déu ja distingirà entre el que són heretges i el que no ho són.
No, és un bon sistema, realment.
D'una gran eficàcia.
Sí, sí, això. Caram. Per què els catalans, ja sabem la implicació occitana, però per què s'enfronten tant contra els albigesos, a favor dels albigesos? Per què estan a favor de l'heretgia? Perquè si estaven, eren feudataris de la Santa Seu i, en definitiva, tampoc tenien per què estar a favor dels heretges, dels càtars. Sí. Sembla, eh?
No, en principi el rei no era filocàtar en el sentit de que la seva fe nas en aquest sentit.
A més, es deia el catòlic, o sigui, sí, això encara catòlic, és una contradicció més grossa, sembla.
I, per altra part, s'havien inclús agafat desprecaució perquè l'heretgia no penetrés al sud del Pirineu. O sigui, que ell salí en un moment determinat amb Ramon VI de Tolosa i els cates no ha de ser interpretat com que la seva actitud espiritual fos receptiva a les teories de l'heretgia. És a dir, la decantació de Pere el Catòlic pel cantó dels crevats és una decantació que obeeix a raons polítiques. Tot aquest sistema del nord del Pirineu, tot el sistema del nord del Pirineu, es basava estrictament en el vincle de vassallatge. És a dir, cada territori que s'integrava en aquesta unió, en aquesta corona d'Aragó, el titular, el comte de la família Trencavel, en aquest cas concret, el Ramon VI de Tolosa, els vescomtes de Castres, els vescomtes de Carcassona, tots se declaraven vassalls del rei de la corona d'Aragó, del comte rei. Això té avantatges i té inconvenients. Per un cantó, l'avantatge que té és que va estenguent la influència de Catalunya al nord del Pirineu i li confereix rendes i li confereix poder. Va tenir un inconvenient. Els tractats tenen una contrapartida. Aquesta contrapartida és que el senyor ha d'acudir en defensa del vassall quan el vassall sigui atacat. I en aquest punt concret és quan ell pensa aquesta possibilitat de protegir a través de la integració a la Santa Seu aquest territori del nord de lo que ja ell preveu, perquè això ja se preveia fa anys, que hi hauria una ofensiva, una doble ofensiva, una triple ofensiva. Una ofensiva francesa, una ofensiva creuada en el sentit de Simon de Montfort i una ofensiva de la Inquisició, una ofensiva ideològica. Per tant, per què s'inclina? Perquè Ramon VI de Tolosa demana una intervenció del seu senyor. I davant d'aquesta situació també hi havia dues opcions. O bé trencava el vassallatge i deixava sol el Ramon de Tolosa, la qual significava que els crevats, en qüestió de setmanes, se col·locaven a les corberes, o bé donava més importància al pacte feudal que la seva vinculació a la Santa Seu i acudia en defensa del seu vassall amenaçat, perquè el defensar el seu vassall defensava també el seu territori, el territori del Corona d'Aragó.
És curiós com recorda, i perdoni el paral·lelisme, amb una situació similar que passarà a la Primera Guerra Mundial, no? És allò com els pactes d'un petit estat, un petit conflicte, o relativament petit conflicte, com arrossegarà les grans potències a uns enfrontaments terribles, no? Doncs evidentment amb molts paral·lelismes barruers, però també recorda molt, no?, com la diplomàcia continua.
Ara, perquè això s'adoni, hi ha d'haver unes tendències d'avall ja molt madures, perquè un petit fet de Sant Cadení, una, unes conseqüències d'aquesta magnitud.
El més curiós és que Tolosa havia estat tradicionalment aliada del rei de França i havia estat un rival dels comtes reis del comte de Barcelona, i però finalment es veurà la pròpia Tolosa atrapada pels francesos i acabarà girant, acabarà demanant aliança als seus antics rivals, en aquest cas en els catalans, i el rei Pere doncs anirà a defensar els seus vassalls, que en el fons el que està fent és defensar-se ells mateix, els seus interessos, les seves rendes i els seus lligams amb tota aquesta gent.
Anem a parlar, si els sembla, una mica dels protagonistes del fet de la batalla. D'en Pere ja n'hem parlat, però no n'hem parlat de com era l'exèrcit català no aragonès tolosà, diguéssim, que seria la combinació que sí. Tenim aquí. Era un exèrcit nombrós, petit? Com era un exèrcit d'aquella època?
No, és un exèrcit considerable, bastant considerable. Aquesta batalla, la batalla de Muret, forma part d'un període que hauria obert una batalla de la qual ja n'hem parlat, la de 1195, la batalla de l'Arcos, i la tancarà la batalla de Bovins ja en el segle XIII. Aquests 30 anys que van del final del XIII, del final del XII, començament del XIII, assistim a les grans batalles medievals. És a dir, fins en aquesta època les batalles eren petites, el contingent, malgrat que les cròniques parlin de mortandats que fan feredat. En realitat, l'arqueologia i la pròpia crònica, quan s'olvida d'explicar aquestes grandeses, per donar en compte que el contingent que se podria mobilitzar als estats fins en aquell moment eren relativament petits.
Però què vol dir relativament petits? Ja sé que és difícil,
de dir,
però...
És difícil, perquè no tenim dades quantitatives...
Estem parlant de 500 o de 50.000?
No. Per exemple, les batalles normals podrien involucrar entre 5.000 i 10.000 persones.
Ah, és molta gent, però clar, és sí. Molt poc en comparació a les batalles,
ja,
diguéssim, més contemporànies.
Ja en batalles en què involucren bastant més gent en aquest aspecte. I per altra part, no sols involucren, no és un problema merament quantitatiu, no sols que involucren molta de gent, és que s'ha produït ja una especialització a l'exèrcit, i mos trobam ja que és un exèrcit de cavalleria molt ben articulada. Cada cavaller porta de més dos o tres escuders, perquè un cavaller no pot lluitar sol, li han de portar l'escut, ha de tenir evidentment una llança de recanvi. Tot això implica una eficàcia per altra part de l'exèrcit força considerable. Però a més d'això, ja els arquers, comença a venir els arquers, ja hi ha tropes d'infanteria, per tant ja són batalles bastant complicades de desenvolupar i que exigeixen una estratègia molt més cuidada que l'estratègia de les algerades que hi havia abans o de la més estat de cavalleria. Per tant, és una batalla, en aquest cas concret la de Muret, és un setge, és una plaça setjada, els creuats estan dintre del setge, els
creuats estan dintre de Muret, de la
Muret,
ciutat de Muret.
Exactament. I se planteja com una operació d'espugnar. El que tria la batalla, per altra part, no són els creuats. El que tria la batalla és la coalició catalano-tolosana, que vol espugnar un nucli al nord de Tolosa, molt a prop del set de Tolosa.
Ah, o sigui, passa al costat de casa, diguéssim.
Sí, està molt a prop de Tolosa. Per tant, se trata d'espugnar aquest reducte per garantir unes comunicacions més factibles en tot el condat. I són ells que trien la batalla. I, de fet, el problema sorgirà quan el que els esperaven, que seria una espugnació fàcil, a la desesperada els creuats sortiran de la plaça, a la desesperada, aconseguiran una... tallar l'exèrcit en dos parts, i quan s'intentava contenir aquesta sortida dels creuats, arribaran reforços des del nord, arribaran reforços i embolcaran l'exèrcit catalano tolosà entre un doble foc, un doble atac, i davant d'aquesta situació perdran el control. La visió global de la batalla, no sabran llegir la batalla i se produirà la derrota.
Parlem de l'altre costat, d'en Simó de Montfort i els croats. Qui és aquest personatge, Simó de Montfort? És... sembla el dolent de la pel·lícula, però sí. No sé si exactament es pot tillar de dolent en aquest sentit.
No.
Una... Sempre no es pot tillar de dolent ni de bo ningú. Però...
No. És una persona força interessant, típic del seu temps. És un anglès, per començar.
No és anglès?
És anglès, vengut d'Anglaterra.
Per fi del Bion, és això?
Sí. És un cavaller d'aventura, és una persona que té poc territori sobre la seva terra i que, per tant, per ascendir, se pot ascendir com un guerrer professional. I, de fet, ell ven... els seus serveis a la gent que les vulgui comprar. El que passa és que s'ha triat molt bé els seus senyors, perquè sempre s'ha de canta del cantó que guanya.
És hàbil.
En aquesta dita és molt hàbil, sap molt bé. I, de fet, ell arribarà com a un crevat, o sigui, se farà armar crevat, vendrà la crevada amb el seu contingent d'anglesos, i a poc se farà pràcticament amb el control de l'exèrcit francès del sud. suscitant un cert recel entre la pròpia noblesa francesa, que no veu molt bé aquest accent tan espectacular de Simon de Montfort.
Aquest parvenu, que li diuen.
Sí, i la prova de la intel·ligència de Simon de Montfort és com explotarà en profit propi la derrota de Muret, perquè a continuació de la derrota de Muret serà nombrat comte de Tolosa, serà nombrat marquès de Provença i comte de Carcassona. O sigui, tota la... I d'això que el Ramon VI ha deixat un fill que serà Ramon VII, un, exactament igual que Pere el Catòlic. És a dir, el que passa és que Ramon VI no mor a la batalla. Però tant un com l'altre, els dos derrotats, tenen dos fills petits. I amb aquest aspecte, Simon de Montfort se converteix en la persona més forta del sur, de França, amb aquest aspecte. Per tant, és una, sap treure molt bé resultats i és un militar molt expert i molt intel·ligent.
El fill d'en Pere, Jaume I, va escriure, o va fer escriure, no està clar, el llibre dels fets, on hi dedicaria una petita part a explicar com havia esdevingut la batalla de Muret. El relat que fa de les hores prèvies a la batalla no deixa gaire espai a la imaginació.
Passat el temps de nostre naixement, en Simó de Montfort volgué tenir amistat amb el nostre pare, el rei Pere, i li demanà que ens lliurés a ell, que ens educaria. I el nostre pare confià fins a tal punt en ell i en la seva amistat que ens lliurà a ell per a que ens eduqués. I mentre nos estàvem en poder seu, les gents d'aquelles terres del Carcassès, el Badarrès i el Tolosà, acudiren a nostre pare i li digueren que ell podia obtenir la senyoria d'aquelles terres només que volgués recobrar-les o posar-les en segrest. I el rei en Pere, el nostre pare, era generós i compassiu, i de la compassió que li va agafar d'ells, digué que les posaria en segrest. Però l'enganyaven amb paraules falgueres, i d'una part li ho donaven de paraula i de l'altra li ho prenien de fet. Car no sentírem dir a Arnau de Castellbó i en Dalmau de Creixell:
Senyor, vet ací els nostres castells i les nostres viles. Poseu-les en segrest i fiqueu-hi vostres batlles.
I en el moment que les volia posar en segrest, li deien:
Senyor, com és que traureu les nostres mullers de casa nostra? Ans nosaltres i elles serem vostres i farem la vostra voluntat.
I d'aquesta manera no complien res del que li havien promès. Li mostraven llurs mullers, llurs filles i llurs parents, les més velles que podien trobar. I com que sabien que era home femeller, li treien el seu bon propòsit i el feien mudar com volien. En Simó de Montfort era a Muret amb 800 o 1.000 homes a cavall, i el nostre pare anà a prop del lloc on estava ell per atacar-lo. Però el dia que feu la batalla havia jagut amb una dona, de tal manera que no sentírem a dir després al seu rebuster, que hi havia estat present, que ni a la lectura de l'Evangeli pogué estar dret, sinó que estigué assegut al seu seient mentre el deien. Abans que es fes la batalla, en Simó de Montfort volia posar-se a la seva disposició per complir la seva voluntat i es volia venir amb ell, però el nostre pare no ho volgué acceptar. Quan ho van veure el comte Simó i els de dins, es confessaren i reberen el cos de Jesucrist, dient que s'estimaven més morir al camp de batalla que dins a la vila. I després, eixiren a combatre tots ensems en una.
En guàrdia.
Anem a parlar del camp de batalla, on es produeix Muret. Muret què és? Està sobre una muntanya, en un pla, allà en una vall? Com està situat Muret?
Està a la vora d'un riu i té unes muntanyes que l'envolten per un cantó, però al mateix temps té una obertura, una plana relativament àmplia, d'uns 4 quilòmetres d'ample. Per tant, és una posició difícil de defensar. No és que sigui molt, molt fàcil d'atacar, però no era molt fàcil de defensar tampoc. No estava ben protegida.
No era un bon lloc per fer una batalla, pel que veig, en principi.
No era un bon lloc per resistir un setge llarg. Però bueno, era una posició avançada que tenien els cravats, que utilitzaven per saquejar, era una base que utilitzaven per saquejar el comtat de Tolosa. I per tant els tolosans donaven molta importància a recuperar Muret, perquè era una manera de liquidar la presència dels enemics dintre del comtat, era una manera d'assegurar les comunicacions entre Tolosa i el sud, i els Pirineus, diguem-ne, i per tant era important. la consciència que tenien els catalano-tolosans de que Muret era un lloc difícil de defensar va fer que el rei Pere suggerís que calia deixar que Simón de Montfort entrés a Muret. És a dir, Muret estava defensat per pocs creuats. Els catalano-tolosans arriben. Llavors Simón de Montfort ha d'anar a salvar la seva gent. I llavors el rei Pere suggereix que els catalans no han d'impedir que Simón de Montfort entri dintre de Muret, perquè diu, quan entrin els tindrem atrapats, perquè com que és un lloc difícil de defensar, els podrem atacar.
És una trampa.
Sí, exacte, aquí els agafarem a tots, i a més, no liquidarem només a una petita guarnició, sinó que liquidarem a tots els creuats aquí dintre. I bé, potser al principi no estava mal pensat del tot, el resultat final els hi va sortir fatal, eh?
Sí, sí, ja,
però en principi potser estava ben pensat. Per tant, aquestes eren una mica les condicions de Muret.
Mm-hmm. Llavors arriben els catalans i comencen un setge, o arriben i ja s'hi llencen a la batalla?
No, munten un setge. Els esperaven que rendirien la plaça sense lluita, que els crevants no sortirien, sinó que esperarien que arribassin forces. L'objectiu era aïllar completament el setge de possibles atacs exteriors, de possibles reforços exteriors.
És com es fa habitualment el setge,
sí,
no?
Sí, un setge convencional.
La manera d'atacar els setges és esperar que arribi... El setge només serveix normalment per aguantar que arribi un exèrcit extern a alliberar-te, no? Llavors és aquesta jugada constant.
Per tant, ells preveien com un setge convencional. És a dir, el Muret... per altra part, el ventrat, l'exèrcit de Simón de Montfort, el consum d'aliments s'havia incrementat considerablement amb aquest aspecte, i Pere el Catòlic crea que, i d'aquí jo estic totalment d'acord amb l'anàlisi que ha fet abans el meu company aquí, de que a dintre fer-los entrar era llefar-los a tots, però al mateix temps també obligar a consumir més menjar perquè la resistència durarà més poc temps amb aquest aspecte.
Clar.
La situació és que en contra de lo previst els crevats decideixen jugar-se una batalla a camp obert i sorprenen en els catalans sortint, fent una sortida de la pròpia ciutat de Muret i atacant frontalment els exèrcits del setge. Sembla que els tolosans no estaven encara del tot preparats, és a dir, s'estava muntant encara el setge, tota la maquinària del setge, i s'aprofitaren d'aquesta preparació, que era bastant complicat muntar un setge que impermeabilitzés completament una ciutat. I encara estaven muntant el setge quan són atacats des de dintre pels creuats i Pere el Catòlic acudeix amb ajut del Tolosans i aquesta situació, el que dèiem abans, provoca que l'exèrcit també ha de formar una unitat que divideix en dos trossos.
Uh-huh.
I així tot s'hagués pogut resoldre si no haguessin tingut aquest inconvenient de que són atacats també per rereguarda per altres esforços favorables en els creuats.
Tot i així, almenys així ens ho explicava Jaume I en el llibre dels fets, sembla un factor clau el fet que el rei Pere no estigués en la seva millor disposició, perquè ell explica en Jaume I que el seu pare havia passat una nit bevent amb diverses dones i fent festa, malgrat els advertiments de diversos dels seus nobles dient-li, compte que demà ens espera batalla, i mai millor dit.
La figura del rei és important, una batalla, però tampoc no s'ha de fer tan decisiva la figura. Hi ha altres aspectes que Jaume I no comenta i que haurien de tenir en compte, i que els historiadors actuals han de tenir en compte. Una de les coses a tenir en compte és que Pere el Catòlic no havia pagat els salaris a les seves tropes mercenàries.
Això molesta bastant, sí. Els tropes mercenàries m'imagino que no els devia fer lluitar amb molta alegria. No?
La gent tampoc no estava com molt entusiasmada per una campanya de la qual no havien cobrat ni sabien quan cobrarien. Això tampoc no se pot explicar d'una manera barroerament materialista, però també contribueix a pensar que poc entusiasme que varen tenir aquesta gent que no era estrictament ni catalana ni tolosana, sinó que hi havia més gent, a més del catalans i el tolosans, gent mercenaris, que a la primera dificultat optaren per senzillament desentendre-se de la batalla. La inexistència d'una estratègia bo també se nota a faltar, i la pròpia col·laboració entre els dos exèrcits, l'exèrcit tolosà i l'exèrcit català, també no va ser del tot reeixida.
Deficient.
Va ser deficient. És a dir, el que se deixa sentir és la necessitat d'una persona que dissenyi la batalla i que al mateix temps estableixi una col·laboració operativa entre totes les forces que integraven el setge. És a dir, una mica cada una anava pel seu cantó, i quan surt l'ofensiva dels creuats, l'estat de preparació de les forces era diferent. Cada una estava amb un grau de preparació diferent, i això va ser la que va, en certa manera, afavorir la inexistència d'una unitat de mando i d'una unitat, d'una visió global de la situació i el diferent estat de preparació de cada una de les tropes i un cert malcontent entre les tropes mercenàries perquè feia temps que no cobraven.
També sembla que s'havia produït un incident personal entre el rei Pere i el comte de Tolosa, perquè
no oblidem que són els caps dels dos exèrcits aliats, per tant, un incident personal pot pesar també.
Exacte, i devia condicionar molt perquè mentre que el rei Pere era més, diguem-ne, valent, més eixelebrat, sembla que l'altre era més prudent. Els tolosans eren els que estaven portant les màquines de setge, que les portaven remuntant el riu amb barcasses. Tenien un concepte potser de la batalla més pausat però més sistemàtic, els tolosans. El rei Pere, en canvi, era més això, més decidit a tirar endavant. Llavors, quan...
És possible també que es plantegessin, i això ja és pura especulació, el fet que, clar, això passava a Terres de Tolosa.
Sí.
Llavors m'imagino que els tolosans no tenien ganes d'arrasar absolutament amb tot, sinó que aquelles terres quedarien per ells i, per tant, suposo que inclús devien plantejar-se conservar els habitants de Muret, conservar les muralles amb la mesura del possible. Per tant, no devien ser partidaris d'una acció salvatge que pogués destrossar tot. M'imagino, això és pura especulació.
Sí, és bastant lògic en aquest aspecte. La
batalla... Camps catalans, allò, terra de ningú.
S'adona a poc quilòmetre de Tolosa, en aquest sentit, i hi hauria un intent de minimitzar els costos de l'atac en aquest aspecte. I per altra part, no hi ha que oblidar una cosa, també, els tolosans eren els que coneixien bé el territori, perquè lluitaven a un territori que tenien perfectament apamat, mentre que els catalans tenien una visió del territori una mica més deficient amb aquesta, a l'hora de preparar la batalla.
I en aquest incident el que havia passat és una cosa molt greu per l'època, que és que el rei Pere havia menystingut el valor personal del comte de Tolosa. En el fons, l'havia tractat de covard. I el comte de Tolosa, doncs, es havia ofès molt i havia dit, bueno, doncs fem el que vulgueu i ja ens ho trobarem, diguem-ne.
La batalla de Muret no va durar gaire. La mala planificació de Pere va fer que el combat arribés a ser una matança sense gaire sentit. Així s'ha reconstruït segons diversos historiadors.
El rei dividí la seva cavalleria en tres cossos diferents. El primer, format sobretot per catalans, fou posat sota el comandament del comte de Foix. I el rei Pere, sempre arrauxat, es col·locà al cap del segon cos, contràriament a l'ús de l'època, que exigia que el rei comandés el tercer. Els cavallers, la infanteria i les sis màquines de guerra travessaren el Loja i es col·locaren davant la porta de Tolosa. Però malgrat les llances i els dardells que hi giraren a través, els cops que amb dos bàndols es donaren i la sang que hi rejà, els assetjants no pogueren entrar a aquella vila. En vista del perill imminent que corrien, en Simó de Montfort feu cridar per tot Muret que encellessin els cavalls i els posessin les cobertes, que anaven a intentar enganyar l'enemic. El pla d'atac era senzill. Mentre els peons guardarien la plaça contra un atac possible dels tolosans, els tres cossos de cavalleria marxarien contra el campament del rei català per atraure'l al camp ras. L'embranzida dels francesos fou irresistible per a les desorganitzades hosts catalanes. L'única precaució que havia pres el rei Pere fou canviar d'armadura amb un altre cavaller, i així, al mig de tota la confusió, quan Alada Roussy i Florent de Ville, dos cavallers francesos que havien jurat la mort del rei, intentaren complir la seva promesa, es precipitaren contra aquell que no els la podia fer complir.
No pot ser que el rei d'Aragó hagi caigut amb un sol cap de llança! El rei és millor cavaller!
Jo sóc el rei!
Exclamà llavors Pere, que començà a colpir, a fer saltar els escuts, esclatar elms i armadures i fer volar espases. Els cavallers francesos anaren caient al seu entorn, però Alada Roussy i Florent de Ville el perseguiren i acabaren aclaparant-lo a cops d'espasa. El rei demanà auxili als de la seva mainada, però llevat d'alguns que hi moriren, els altres el desempararen en la batalla i fugiren. Acabada la matança, car en realitat no hi havia hagut combat, Simó de Montfort recorregué el camp de batalla per trobar el cos del rei Pere. Quan finalment en Montfort el veié, tot nu, amb la boca oberta i mostrant al costat la terrible ferida que li havia estat mortal, descavalcà i feu el condol de rigor. Lo rei en Pere, rei d'Aragó i senyor de Montpeller, per sa follia fou mort a Morell.
En Guàrdia.
Quin desgavell, no, doctor Riera, la manera de plantejar la batalla. Com s'enfrontava les batalles medievals, que era tots a la una cap endavant, allí hi ha... Perquè el rei sembla que vagi així. Veu que allí hi ha merder, amb perdó de la paraula, i va cap allà, no s'ho planteja més, no?
No, aquestes batalles, així ja molt grosses, ja exigien una certa preparació i una certa articulació del medis i marcar uns objectius indirectes i uns objectius finals. El problema sí que no se va fer així. Aquest és el problema. De les batalles, estem en un moment concret de canvi de la situació de la guerra. És a dir, estem a final del 12, començament del 13. El 12 ha estat l'any, el segle, perdó, de l'equilibri del feudalisme, el que s'ha dit l'ordre senyorial, la cavalleria. Aquesta cavalleria feudal té una manera de lluitar molt vistosa, molt partidària del protagonisme de les persones. Ningú vol aparèixer com un anònim, ningú vol fer una feina que no se vegi bé, que després quan acabi la batalla tothom no recordi la gesta. Això funciona bé per fer algerades, per fer tats a la frontera, per recórrer territori inimic i replegar-se. Però quan se derimeix una situació com un setge, en què és força complicat, s'han de portar màquines de setge, s'ha d'establir, s'ha de segellar totes les sortides, de les possibles sortides de la plaça. Això implica perdre protagonisme per guanyar eficàcia col·lectiva. I tot just en aquest moment estan passant d'aquest tipus de batalla feudal, de cavalleria elegant, de cavalleria vistosa, d'iniciativa privada, de protagonisme, a unes batalles molt més complicades i molt més complexes, que seran les que caracteritzaran el que podríem dir l'estratègia de la Guerra dels Cent Anys, que seran ja batalles grosses.
I és aproximadament un segle després. Aproximadament.
Sí, ja comença en aquest moment i ja anirà canviant amb aquest sistema. És a dir, la incorporació de la burgesia a la guerra serà la que marcarà la diferència.
Professor Junqueras, quines són les conseqüències de la batalla de Muret?
Doncs són unes conseqüències importantíssimes. El rei dels catalans ha mort en batalla. El seu fill està en mans de l'enemic, està en mans de Simon...
del general de l'altre costat.
Exacte, del cap dels creuats, en mans de Simon de Montfort. La mateixa existència de la corona d'Aragó està gairebé en perill, diguem-ne, esclar, sense rei, amb l'hereu en mans de l'enemic, amb la corona d'Aragó, que és vassall del papat, és vassall de Roma, amb la possibilitat de que Roma decideixi que senzillament canvia el rei que hi ha a Catalunya-Aragó, o de que Simon de Montfort o algú dels seus agents assassinin el jove príncep i que per tant es quedin sense...
El jove rei, ja. Perquè, clar,
el mort, jove rei, sí. Sí, exacte, no coronat i no reconegut per les corts, etc., però que en teoria ha de complir les funcions de rei. Després, això pel cas dels catalans, diguem-ne. Després, pel cas d'Occitània, doncs han perdut l'únic aliat exterior que els podia equilibrar la força militar dels creuats i dels francesos. Per tant, Occitània a partir d'aquell moment queda en una situació dificilíssima. Els tolosans han rebut un cop decisiu, també. La situació per Occitània, per tant, encara no és la fi del tot, però gairebé és la fi del tot, diguem-ne, de la possibilitat de que existeixin uns territoris occitans independents del Regne de França. El papat ha consolidat el seu prestigi internacional, perquè, esclar, és l'aliat de França, és l'aliat dels creuats, ha derrotat en els seus enemics, ha derrotat a l'heretgia o està derrotant a l'heretgia, es considera senyora natural de la corona d'Aragó, per tant, pel papat també és un moment de molt de prestigi. Tota aquesta situació internacional, a més, es consolidarà un any després, tot just l'any després, a la batalla de Bouvines, el diumenge de Bouvines, les tropes franceses de Felip August derroten una coalició on hi ha anglesos, flamencs i alemanys. I, per tant, França es consolida com la gran potència d'Europa.
O sigui, derrota al sud i derrota... victòria, exacte, des del punt de vista de França, al sud i victòria al nord.
I victòria al nord. Potser si els francesos haguessin perdut a Bouvines, diguem-ne, els catalans i els occitans haurien tingut l'ocasió de refer-se, de trobar amics a Anglaterra o a Flandes, que no era la primera vegada que havia passat. Sovint els catalans havien tendit a buscar l'aliança d'Anglaterra per encerclar França. Venia de lluny, això. Però les dues derrotes, la derrota de Muret i la derrota de Bouvines...
Pràcticament juntes, un any de diferència en aquest sentit.
Exacte, no afableix decisivament els enemics de França. França es converteix en una gran potència, amb la potència hegemònica a Europa en aquell moment, i per tant la sort del continent, no només la sort de Catalunya, no només la sort de Tolosa, no només la sort d'Occitània, sinó la sort d'Europa es decideix gairebé en un parell d'anys.
Doctor Riera, i els càtars, què els hi va passar?
També ja és el final dels càtars. Una vegada que la casa de Tolosa ha estat derrotada, que era la seva protectora, i una vegada que Catalunya s'ha de replegar al sud del Pirineu, els càtars queden desorganitzats políticament i són objecte de persecució sistemàtica, i seran cada vegada més acantonats cap al Pirineu. És a dir, s'aniran refugiant a Queributs, s'aniran refugiant a aquests castells del Pirineu. L'objectiu per conquerir els càtars no serà tant un objectiu militar com, senzillament, primer, privar l'ordre de la protecció de la noblesa, i en segon lloc, crear la Inquisició episcopal, no la Inquisició estatal, les Inquisicions episcopals. Cada seu episcopal, Pamiers, Tolosa, Carcassona, crearà un tribunal de la Inquisició on la gent sospitosa serà portada i serà condemnada o represaliada segons les proves que puguin aportar. La gent cada vegada més desorganitzada i més perseguida s'amagarà, se farà una religió com a molt secreta, molt d'ells s'enrolaran com a pastors ramaders i recorreran els camins de ramaderia de Catalunya sense dir que són càtars, i per exemple la noblesa catalana hi haurà alguna part de la noblesa que se farà càtar i que llogarà pastors, i el reste quedarà, evidentment, quedarà Montsegur, el famós castell de Montsegur,
i un final realment terrible. Doctor Riera, no tenim més temps, moltíssimes gràcies per la seva participació i per haver-nos explicat com va anar la batalla de Muret, una batalla molt decisiva, i no només per l'estricte fet dels fets militars, sinó pel que va representar. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Professor Junqueras, moltíssimes gràcies també per la seva presència aquí a l'Enguàrdia.
Gràcies a vosaltres.
Això és Enguàrdia.
Enguàrdia.
Enguàrdia. Una producció de Mercuri dirigida i realitzada per Enric Calpena. Guió i producció, Esther Rodríguez. Assessoria històrica, Oriol Junqueras. Muntatge musical, Jordi Sánchez.